camins.
No sé què em passa darrerament els divendres, contra tot pronòstic i posant al límit les boges teories de Pol Marçà, arribo al final de la setmana com una moto, amb ganes de més ràdio, amb ganes de liquidar la setmana donant-ho tot. A veure si resultarà que al cinquè dia és quan agafo el to, seria curiós. La qüestió és que estamos contentos, Vincent, perquè encara tenim una hora de ràdio en directe per endavant. Com diria Groucho, vamos a sacarle el jugo a la companyia. Què dic a la companyia? A la vida. Què dic a la vida? A la ràdio. Si és que hi ha alguna diferència. Bona vesprada d'aquest divendres 4 de març del 2022.
Dia 1 després de...
De parlar amb Andrei Kordoshkin, rus, cristià, ortodox, rector d'un temple a la capital de l'estat. Ens va donar detalls sobre el manifest de religiosos ortodoxos contra la guerra. Una entrevista altament interessant per conèixer la sensibilitat de part del poble de Déu envers el conflicte bèl·lic. Dia 1 també després de conèixer el temps de diàleg, detalls sobre com viuen les diferents confessions religioses el dejuni. Curiositats al camí. Gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Vinga, va, continguts per finiquitar la setmana.
Avui, per començar els camins...
Hem quedat amb Salvador Pieninot, rector de la Basílica de Santa Maria del Mar, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Gregoriana de Roma, perquè ens faci 5 cèntims del panorama de les esglésies ortodoxes de Rússia i Ucraïna. Volem conèixer quina realitat espiritual es viu en la zona del conflicte.
Continuarem amb...
Un record sentit pel nostre company Jaume Galobart, company de les retransmissions de les misses dominicals durant molts anys, també delegat del catecumenat i d'apostolat seglar del bisbat de Terrassa, el qual ha mort, ha passat al pare, aquesta matinada a causa d'un càncer linfàtic a l'edat de 68 anys. Volem posar en valor la seva figura en un dia com aquest i ho farem amb Josep Montfort, vicari episcopal del bisbat de Terrassa i rector de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, que ha treballat colze a colze amb el Jaume.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Tot un revolutum per liquidar la setmana de la millor i més frenètica manera possible. Avui carrusel d'opinions de la mà de Jordi Cerdà, Pol i Malo, i Iván González, economista bo. Les claus de la guerra o la invasió de Rússia a Ucraïna i molt més. Avui, bona part del programa, els hi donarem més canya als opinadors que s'ho mereixen, amb molt a comentar.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Enquesta de Twitter sobre Twitter. Quins tuits voleu que comenten els nostres tertulians Cerdà i González? Com és divendres, ja sabeu que tenim el tot un revolutum i ens agrada comentar Twitter. Per això us preguntem, quins tuits voleu que comenten els nostres tertulians? Els de Pedro Sánchez, els de Pere Aragonès, el del gafapasta Joan Trias, els del Mundo Today... Va, vinga, que teniu temps de votar.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Camics, amics, versió divendres, masterclass sobre la situació religiosa a Ucraïna i Rússia, allau d'opinions en el que el tot un revolutum sobre el que està passant i record pel nostre company Jaume Galobar. Vinga, ens hi posem, que el tempus fugit, tornem a fer, complim les promeses. Sí, no em mireu així tan fixament. Farem camins!
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Gairebé 9 minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada. La invasió d'Ucraïna per part de Rússia el 24 de febrer va fer passar el conflicte que enfronta les dues nacions del 2014 a una nova, inesperada i dramàtica fase. Són molts els problemes que han estat comentats per explicar l'enfrontament actual, el possible ingrés d'Ucraïna a la OTAN, que va ser percebut a Rússia com un risc creixent després de l'ingrés dels països bàltics, el subministrament d'hidrocarburs a Europa necessitada, els fallits acords de Minsk del 2015 després de la primera fase del conflicte, l'expectant posició de Xina, entre d'altres qüestions. Dins aquest marc hi ha un aspecte que no ha estat tractat específicament, com a mínim molt, i és el religiós, una peça també important en allò que està succeint. Per tractar d'aclarir el panorama religiós oriental i quin paper juga l'aspecte religiós dins aquest conflicte, hem convidat Salvador Pieninot. Ell és rector de la Basílica de Santa Maria del Mar, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Gregoriana de Roma. També ha participat com a assessor expert en algunes edicions del Sínode dels Bisbes, el 2008, per exemple, al dedicat a la paraula de Déu. Doctor Salvador Pie, bona vesprada.
Bona vesprada, bona tarda.
I moltes gràcies. I moltes gràcies per atendre'ns uns minuts aquí al Camins per intentar fer aquesta petita masterclass de la situació religiosa a Ucraïna i Rússia. Primer de tot, doctor, per situar-nos, podem donar per fet que la religió predominant a Rússia i Ucraïna és la cristiana ortodoxa?
No, a veure, és diferent Rússia que Ucraïna. Rússia és tota ortodoxa, bueno, hi ha poquíssima església catòlica a Rússia. En canvi, a Ucraïna, la gent, hi ha l'església oriental catòlica ucraïna, que és majoritària. O sigui, que és un 80% dels 41 milions, 86% dels 41 milions que hi ha a Ucraïna són declarats catòlics en aquest sant. Per tant, no és, aquí hi ha una diferència important, perquè sí, també hi ha una església ortodoxa ucraïna, però és absolutament minoritària. Minoritària.
Perfecte.
Doncs en aquest sentit, això es diu poc a les visites, però és veritat, té molta diferència, perquè sí que és veritat que inicialment érem més juntes tots quan la divisió que es va fer entre Roma i Constantinople al 1054. Però l'església ucraïna, per a diverses històries, al segle XVI, exactament al 1596, va tornar a la comunió catòlica, va tornar a reconèixer el papa. I des del segle XVII, aquesta església ucraïna és catòlica i és la majoria dels habitants d'Ucraïna, ja dic que és molt, el 86%, però són les últimes dades que hi ha, teòricament hi ha 86% dels 41 milions que són de l'església aquesta ucraïna, que és església, i que és la que aquí a Barcelona tenim una parròquia,
sí,
que és de la Santa Mònica, al final de les Rambles, i que és d'aquesta professió i d'aquesta confessió catòlica unida al poble.
Molt bé. En aquest programa no ens agrada donar per fet que els nostres oients saben exactament de què estem parlant, sobretot quan són coses tan particulars. Per tant, preguntaré per allò més bàsic de tot. Quines particularitats presenta la fe cristiana ortodoxa?
Sí, la fe cristiana, de fet, és la mateixa que tenim els catòlics. El que passa que totes aquestes esglésies orientals, quan són orientals, vol dir que són les catòliques, quan són ortodoxes són les que no són catòliques,
sí,
que és la diferència que es diu, que és poc coneguda. Però, per exemple, totes aquestes esglésies, els capellans poden ser gent casada. Gent casada, també, aquests ucraïns, es poden significar, amb les condicions que té l'ortodoxa, que és que un, si un cas ha d'estar casat, quan l'ordenen, no es pot casar després d'ordenat, sinó ha d'estar casat. Després, per exemple, que el baptisme ho fan sempre amb immersió, no tirant l'aigua,
sí,
no assumint això. També, per exemple, la comunió, que sempre, tots, des de sempre, també el vi, conjuntament el pa i el vi consagrats, sempre el reben, per dir-ne coses així. Després també tenen el problema del calendari. Ells encara estan al calendari julià. El 1582, el segle XVI, es va canviar el calendari perquè hi havia problemes que no s'acabaven d'adaptar i es va agafar el calendari quasi tot el món que tenim actualment, que es diu Gregorià, perquè hi havia el papa Gregori.
Sí.
En canvi, allà encara segueixen l'anterior, i per això hi ha diferències en els dies de Nadal i els dies de Pasqua, alguns anys, perquè estan calculats d'una manera diferent. Però després creuen tots, també, són tots amb la Mare de Déu, tots, evidentment, el Santíssim Sagrament, o sigui, tot això, no hi ha cap divisió. La divisió que té l'ortodoxia és que no reconeixen el papa, però aquests que són catòlics, evidentment, també reconeixen el papa i tenen aquesta característica.
Perfecte.
S'ha de dir que totes les esglésies tenen molta més incidència en l'aspecte litúrgic.
Sí.
O sigui, ells no tenen pressa en celebrar això que fem els llatins, no? Que fem la missa, però, bueno, tres quarts d'hora, màxim una hora o mitja hora al dia de cada dia. Ells saben que a celebrar és passar-s'ho una estona llarga. I encara ara és així, d'alguna manera. I, per tant, també tenen una forma de pregària com més contemplativa. Això també. I després, en aquesta línia, també tenen molt allò del misteri. Per això no veuen el Santíssim. El que celebrava la missa està darrere d'una pantalla que hi ha tot de pintures, de sants, i surt de tant en tant a ensenyar el que està fent. però hi ha aquesta qüestió de posar molt més de relleu al misteri, que el misteri només el pot veure el capellà, i un moment ensenyar-lo a sortir fora d'aquelles pantalles que hi ha, ensenyar-lo i tornar a dins. Ho dic perquè això és de les coses més característiques de la celebració, tant la seva llargària, i que canten molt, a veus molt maco. Normalment són veus molt precioses, molt eslaves, del món eslau, aquesta cançó, però d'aquesta manera. Bé, no sé, esclar, hi hauria moltes coses a dir, no sé si això és el que interessa.
Sí, però a grans trets ens fem una idea d'aquestes particularitats, està molt bé. L'Església Ortodoxa Russa del Patriarcat de Moscou i l'Església Ortodoxa Russa del Patriarcat de Kiev tenen alguna cosa a veure, tenen relació?
Sí que tenen relació perquè el primat està a Moscou. O sigui, aquí, i a més s'ha de tenir molt present que els russos, al segle XVIII també, van decidir que Moscou era la tercera Roma. O sigui, així com Constantinople, quan es va fer també, Constantinople va anar a sortir de Roma i va dir ara la nova Roma és Constantinople. Ells, quan al segle XVIII, després de tota la desfeta dels turcs, de Constantinople, van proclamar, i encara ara en tots els papers de l'Església Russa de Moscou, hi ha sempre la nova Roma, la tercera Roma, per dir, nosaltres seguim la tradició més antiga. I l'Església Ortodoxa de Corina és molt petita, però està tota subjecta totalment a Moscou. No té... És en la tradició catòlica que Kiev té molta importància. I per això Joan Pau II hi va anar. Sí. Joan Pau II va fer una visita molt important a les grans ciutats d'Ucraïna, conscient que era un lloc important de tradició catòlica. En canvi, no es va anar a Moscou ni a altres llocs que eren pendents, no?
Molt bé, molt bé. Jo tinc unes quantes dades aquí que he buscat, a veure si les comparteixes. En el context del conflicte que els enfrontava a Rússia des de 2014, parlo d'Ucraïna, el llavors president d'Ucraïna, Petro Poroshenko, va demanar al Patriarcat Ecumènic de Constantinople, justament l'abril del 2018, l'autocefàlia. Aquest concepte el podríem comentar, l'autocefàlia.
Sí, o sigui, aquí sempre hi ha hagut una polèmica que en segon país, això també ha passat amb Romania, amb Bulgària, amb Letònia, tots aquests volen estar més autònoms. I per tant, doncs, que els hi donin una mica un cert patriarcat. Doncs, com que el patriarcat històric és el de Constantinople, ells demanen més autonomia, més autocefalia.
Sí.
O sigui, ser com més independents com a església. No? I això ha sigut un procés que han anat fent. Per exemple, després de la caiguda de l'URSS, per exemple, també van tot Letònia, totes aquestes van a Estònia, Lituània, van també demanar ser autocèfales. Això va portar un cert disgust, molt seriós, dels russos, de l'església russa, perquè, esclar, anava perdent, així com també havia perdut el terreny, d'alguna manera, polític, doncs també va perdre. Hi havia un cert ressentiment, que ara també es veu en aquesta guerra, de dir, mira, aquests s'han volgut separar de nosaltres.
Sí,
no?
Per això jo volia demanar-te per aquest moment en què l'Església Ortodoxa, doncs, Constantinople, hi va fer aquest lloc, no?, de la autocefàlia, que va ser el 2019, i va néixer aquesta Església Ortodoxa Ucraïna, i volia demanar-te si aquest moment de decisió, podríem dir, també ha contribuït a aquest distanciament entre Ucraïna i Rússia. Tu creus que és així?
Sens dubte. Perquè, esclar, ells van reconèixer Constantinople i no van conèixer Moscou.
Sí.
Això, al començament del segle, no? van a l'històric, no? I no volen reconèixer Moscou com a tercera Roma. I com a patriarcat de totes les Rússies, no?
Ja
estem en el mateix. Aquells no volien ser de la URSS, diguéssim, per entendre'ns, no? I, per tant, ja és una cosa vella, aquesta tensió entre, també, a nivell eclesial ortodoxa.
Sí.
Ara, també s'ha de dir que l'Església Ortodoxa d'Ucraïna és molt petita. Però, bueno, sempre va tenir interès en tenir autonomia respecte a Rússia, i per això ho demana permís a Constantinople, no a Moscou. Com va passar fa pocs anys a Estònia, Letònia i Lituània, que van també demanar a Constantinople i no a Moscou. Això va portar un enfrontament entre ells, de tal manera que les últimes reunions amb els catòlics no hi volien anar els russos anaven els de Letònia i Estònia i els ucraïns, deien que no anaven perquè aquests no eren representants oficials de, la, de les antigues esglésies separades.
Molt interessant. Segons el teu parer, quin grau d'importància té a les societats predominantment ortodoxes l'església amb la identitat nacional? Perquè crec que té una forta identitat, no?, aquesta... Sí, o sigui, que realment...
Mira, la tradició, aquí s'ha de tenir una cosa molt clara,
sí,
que és que la tradició ortodoxa és sempre molt governamental. O sigui, aquesta és la gran diferència entre els ortodoxes, també Constantinople, històricament, sempre estaven en l'emperador. L'emperador també és important. De tal manera que després de la separació que va haver-hi entre el 1054, hi ha la separació entre Roma i Constantinople, quan després van haver-hi dos concilis, el concili de Lió, a Lió i a Florència, per intentar la unitat, en aquesta unitat no solament hi va anar el patriarca, també hi va anar l'emperador.
Mm-hmm.
O sigui, sempre l'església ortodoxa ha sigut molt, molt nacional-catòlica, i molt depenent de l'emperador, o del que fa l'emperador, del cap de, ara, del president o del cap de govern, no? Mm-hmm. Això es recorda poc, és important, perquè... és la diferència una mica amb l'Església Catòlica, que no està pendent d'un...
Depèn de Roma, podríem dir.
D'un governant,
sí, exactament, no? Depèn de Roma i dels bisbats.
I això ha portat unes dificultats, en set, evidentment, perquè estan molt políticament... estan molt implicats políticament.
I tant, i tant.
A més, s'ha de dir, que això la gent no ho sap, però, esclar, normalment, a molts d'aquests països, no a tots, els capellans són empleats de l'Estat.
Interessant.
Són empleats de l'Estat,
sí,
com
sí,
passa
sí.
a Anglaterra. O sigui, són empleats de l'Estat.
Encara hi ha una simbiosi més gran, eh? Amb el, amb...
Clar, perquè se suposa que és l'Estat el que... Sí, sí, hi ha una simbiosi que és poc coneguda i ens sorprèn a nosaltres, perquè, evidentment, no és aquest el tema, però hi ha una simbiosi fortíssima. La qüestió econòmica depèn perquè són empleats funcionaris.
Sí, sí, sí. sí.
Com a funcionaris, no? Llavors, esclar, això dona un joc diferent a la forma de fer i a la forma d'estar molt callats si un govern fa una bestiesa, doncs, ui, que aquests ens paguen, no?
Clar.
I abans que el govern sí, actual... Sí, sí. També, això se sap poc. No asseguraria que tots, però la tradició és que siguin funcionaris de l'Estat.
I ja pots
entendre que és un tema complex.
Molt complex. Aquí hi ha moltes ramificacions i molts matisos que influeixen d'alguna manera, evidentment, i per això volíem tractar el tema. Ja per acabar, de quina manera les esglésies ortodoxes poden contribuir a la fi d'aquesta invasió, d'aquesta guerra?
Més difícil perquè estan molt, molt subjectes al nivell polític. Desgraciadament és això, no? De fet, està costant molt que aquestes veïnes també preguin perquè no ha d'haver-hi guerra, però, esclar, amb les prohibicions que tenen per part de Putin no es pot dir que hi ha guerra, no es pot dir que hi ha invasió. Molt... No. Desgraciadament no hi ha
guerra. És complicat, és complicat.
Fins i tot ens passa una cosa que, bueno, que té a Catalunya, perquè nosaltres vam donar fa anys de honoris causa un tal patriarca Hilarion, que era el responsable de assumptes exteriors de Rússia, bueno, de l'església russa. Doncs aquest ha parlat a favor de Putin i tot això.
Sí, aquí hi ha una identificació, evidentment. Sí, sí, sí.
Estan molt implicats, llavors no...
No és que aquesta via pugui aportar molta llum en aquest cas, ja ho veiem.
Clar, exacte.
Exactament. Justament sí que volia destacar, Salvador, que ahir vam tenir una entrevista amb un rector d'una parròquia ortodoxa russa a Madrid, i com a mínim sí que hi ha un conjunt de sacerdots i religiosos i diaques ortodoxos, són pocs realment de moment, però que s'han adherit a un manifest demanant la fi de la guerra, com a mínim, encara que sigui un reducte petit, sí que hi ha una vessant que està alçant la veu, tot ja veurem
clar,
si...
No, això de fora, estant fora de Rússia, no hi ha problema, jo penso els que viuen a Rússia...
Correcte.
Han de ser un estimat difícil.
És així, és així. Don Salvador Pieninot és rector de la Basílica de Santa Maria del Mar, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Gregoriana de Roma, i també ha participat com a assessor expert en algunes edicions del Sínode dels Bisbes, i avui ens ha acompanyat, ens ha fet aquesta masterclass sobre el moment històric i actual de l'Església Ortodoxa a Rússia i Ucraïna. Doctor Salvador Pieninot, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per aclarir-nos tots aquests conceptes que realment ens ha vingut molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i ja sabeu de la disponibilitat per poder ajudar el que calgui.
Doncs encantats.
Endavant, Ràdio Estel.
Endavant, Ràdio Estel. Aquesta és l'actitud. Moltes gràcies. Vinga, nosaltres que fem una pausa i continuem endavant.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins.
Com està, Salvador?
Molt bé. Estic saludant el Ferran i la Paula, que ens ajuden a fer realitat aquest programa tan bonic.
Tan bonic.
Amb Rafa Sanahuja.
Molt bonic. Camins és molt bonic. Salvador, la guerra, la invasió d'Ucraïna per part de Rússia...
I altres persones que expliquen coses.
Amigues, amics que ens heu escoltat des del quart de vuit de la tarda, us deixem aquí, havent fet aquesta retransmissió des de la Catedral de Barcelona, gràcies a la bona feina que ha fet en Manel López des dels estudis centrals de Ràdio Estel. Nosaltres ens despedim fins la propera setmana. Vosaltres podeu continuar, si voleu, a la sintonia d'aquesta mateixa emissió de Ràdio Estel. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bona nit i a reveure.
Aquesta és la veu de Jaume Galobar acomiadant la transmissió el darrer dia que va estar amb nosaltres fent aquest servei com a locutor de la missa dominical d'aquesta casa des de la Catedral de Barcelona. Concretament va ser el 23 de gener el nostre company estimat i admirat Jaume Galobar, delegat del catecumenat i d'apostolat seglar del bisbat de Terrassa, el qual ha mort, ha passat al pare aquesta matinada a causa d'un càncer limfàtic. Ell tenia 68 anys. Per posar en valor la seva figura, per recordar-lo, per retre-li un petit homenatge des d'aquest programa, en un dia com aquest podem saludar ja Josep Monfort, vicari episcopal del bisbat de Terrassa i rector de la parròquia de Sant Esteve de Granollers. Josep, bona vesprada.
Hola, bona nit.
I gràcies per estar amb nosaltres per parlar de l'estimat Jaume. Josep, tu has treballat molts anys amb Jaume Galobar en equips de pastorals amb joves i apostolat seglar. L'has pogut conèixer bé. Què en destacaries del Jaume?
Home, en Jaume és un home dedicat als altres, dedicat a l'Església al 100%. Ell tenia la seva feina, la seva impremta, la seva carrera de metge, tot. Però ell era un home d'Església i un home servit als altres.
I tant.
Tot el que podia servia.
I tant que sí. Ens consta que tenia passió per ajudar els joves també a trobar-se amb Jesucrist. Què ens podries destacar de la seva tasca amb els joves?
Home, ell va ser un col·laborador de la Rosa de l'Ofeu, quan la Rosa era delegada de joventut de Barcelona. Doncs ell va estar sempre al servei de la delegació de Barcelona en aquell moment, del que bisbat. Quan ella va faltar, doncs es va crear un equip de treball fins que és només el nou delegat i ella hi era mostra, jo també hi era. Per tant, un home sempre a segon pla, podíem dir-ho així, però sempre apassionat pels joves. Ahir mateix, que vaig estar amb ell, doncs les últimes paraules que vam poder parlar era la passió pels joves.
I tant. Doncs aquí tu, ja t'ho diu tot, realment. Humilitat i passió per l'Evangeli. Diries que era una mica el seu perfil?
Sí, per l'Evangeli i per l'Església. I una Església que hi veia sempre des de la Pasqua, des de la Pentecosta, des de la vida. Sempre en positiu. Malgrat que molts motius a vegades per dir les coses, mira, això no va bé, jo... I sempre en positiu. I sempre una vida evangèlica, humil, segon pla, però Església, Església, i molt arrelada a cada diòcesi on ha treballat i a les parròquies.
I tant que sí. Jaume Galobart era metge i llicenciat en teologia, encara que familiarment i des de sempre treballava amb aquesta impremta, no?, familiar.
Sí.
Tot i que va exercir un temps breu la medicina, doncs es va dedicar, doncs, a aquest negoci familiar,
sí,
que va fundar el seu pare. Éreu d'una tradició de cristians molt actius, la seva família,
sí,
i també una persona compromesa en la vida social i religiosa del seu poble i de la comarca del Vallès Oriental, oi?
Sí, 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 i sobretot molt devota a la mare de Pujaciós, que està allà al costat del seu poble, no?, i també en publicava una revista, Pujaciós, i tot el tema de Ronçana, el Vallès Oriental. És a dir, un home del seu poble, de la seva terra, estimava la seva terra, però molt universal en aquest sentit també, no? Sabia que feia un servei, però que era per a tothom.
Va ser un gran impulsor també del teatre, especialment en el casal parroquial de la Coral Santa Eulàlia i de la Festa Major, entre altres activitats. Coneixies aquesta vessant teatral del Jaume?
Sí, sí. I els pastorets, sobretot, li encantaven cada any. Al final de tot, bueno, amb la pandèmia, això li feia patir que no es podien fer.
Clar,
I una gran obra que jo recordo és El visitant, que era la vida de Freud, que la va fer en diferents llocs, i de veritat era ell al 100%. Era un home molt discret, una vida ordinària, quan agafava un escenari, un micro, era es deixava anar.
Sí, es creixia ell, li sortia la rauja, en aquest moment.
Sí, era un altre. Un altre que posava tots els cinc sentits en allò que feia sempre.
Fantàstic. Gran aficionat també a l'excursionisme. Va congregar un bon nombre de joves que l'acompanyaven en aquestes excursions. Una bona manera d'apropar-se als joves, també, veritat?
Sí. I a l'estiu anava al Pirineu i amb els seus nebots, i si podia amb gent. Precisament baixant d'una excursió és com va tenir el primer símptoma de malaltia, mal al peu. La muntanya també li va donar la primera veu de dir, Jaume, has de parar. Has de parar físicament i vinga, posa-t'hi, no? Però sempre la muntanya, Catalunya, el Pirineu, tot això era la seva passió.
Com a delegat del catecumenat, deia sovint el Jaume que intentava provocar que els qui lliurement deien que volien rebre d'adults els sagraments de la iniciació cristiana portessin aquesta voluntat a la pròpia vida, que hi ha aquesta simbiosi entre fe i vida. Una part molt important també per al Jaume, aquest catecumenat per als adults.
Sí, cada any feia una trucada. Quants catecúmens teniu? Qui teniu preparat? Llavors venia, parlava amb ells personalment, hi havia de moure's a casa del parroquial del Vallès, que saps que és bastant estret.
Sí, i tant.
I el missatge era aquest, no us bategeu per batejar-vos, us bategeu per... i feu aquest pas de catecumenat per ser membres actius de l'Església i del país, no? I era sempre el seu missatge, i sense agobiar ningú, diu, bueno, això és un procés, no us amoneu, mica en mica, però se'ls guanyava ja en la primera visita que els veia.
I tant que sí, i això parla molt d'ell, o sigui, aquesta passió per l'evangelització des d'aquest punt de vista radical, doncs és fantàstic. Recordem que la missa exequial per l'ànima de Jaume Galobart, prèvia a l'enterrament, seran presidides pel Salvador Cristau, el bisbe de Terrassa, a la seva parròquia de Santa Eulàlia de Rosana, al Vallès Oriental. Serà aquest mateix dilluns vinent, a les 10 del matí. Serà també, segur, un moment molt emotiu per donar-li aquest darrer comiat. Estaràs present, segurament, no, Josep?
Sí, és la zona pastoral. Mira, ahir vaig estar allà perquè abans d'ahir moria la seva mare, no?
És veritat, s'ha donat aquesta circumstància especial, realment.
Sí, una mare que hi va cuidar fins al final, la teníem a casa, i s'ha donat aquesta circumstància, i ahir mateix l'església, amb una dona de 96 anys, l'església de Santa Eulàlia, estava plena, perquè són gent que presenta la vida al poble, la vida de cada dia, no?
I tant.
Dilluns allà hi serem tots els que puguem.
I tant. Josep Monfort és vicari episcopal del bisbat de Terrassa i rector de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, i amb ell hem volgut posar en valor la figura del nostre estimat Jaume Galobart, el qual ha mort aquesta matinada, recordem, a causa d'un càncer linfàtic a l'edat de 68 anys. Josep, mil gràcies i molta força, i que vagi també molt bé dilluns.
Moltíssimes gràcies a tots.
Una abraçada. Vinga, fem una petita pausa i fem el totum.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel transmetrà en directe l'acte Sent la Creu, una vetlla amb eucaristia al voltant d'una creu que simbolitza l'arribada del cristianisme a les Filipines ara fa 500 anys. Viu amb nosaltres aquesta celebració dels joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona amb el cardenal Luis Antonio Tagle, una gran coral i diversos testimonis. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, en directe a Ràdio Estel.
Rafa Sanahuja.
Gràcies,
gràcies
Rafa.
A tu, Ignasi, també.
I el dejuni també és terapèutic, alguns metges el recomanen, eh? Uh-huh. O sigui, per exemple, sí. Un dia a la setmana...
Camins.
Ràdio Estel.
L'equip del programa ho practica sovint.
No ho sé.
No els agrada massa el menjar, no els agrada.
Expliquem històries. Totum revolutum.
7 minuts que passen de 9:15 de la vesprada d'aquest divendres. Seguim endavant. Ja hem avançat tota la primera part del programa. Entrevistes per aquí, records per allà, records merescuts i estimats. I ara és moment de l'opinió, moment de la reflexió. No assossegada, com ens porta la Verònica, sinó en aquest cas revolucionada, com ens agrada fer per acabar la setmana amb la cirereta a dalt de tot. Perquè penseu, bueno, ara us saludo de seguida, però ja podeu anar pensant que som la part final de la programació en directe de Ràdio Estel. Som la cirereta confitada de la setmana. Per tant, senyor Jordi Cerdà, bona tarda.
Bona vespre.
Bueno, aquí ha estat resumit l'esperit de Jordi Cerdà. Sempre diu, jo diré bona tarda, i quan li dic bona tarda em diu bona vesprà, que és la vessant més radical del bona vesprada. O sigui que ja l'heu conegut, Jordi Cerdà, resto del mundo, Jordi Cerdà. Senyor Ivan González, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvinguts a tots dos. De seguida passem a comentar les darreres notícies, les més destacades d'aquests darrers dies, sobre el que tristament és el tema del moment. Però primer vull donar-vos una mica de barra lliure per conèixer la vostra impressió sobre tot el que està passant en el conflicte entre Rússia i Ucraïna. Una pregunta, guerra o invasió?
És el mateix.
És el mateix per tu?
Bueno, clar, és com dir malaltia, s'ha mort d'una malaltia o s'ha mort d'un accident, s'ha mort, no? Doncs...
Sí, però el mateix no és exactament.
Bueno, és una invasió, és una invasió, evidentment, però normalment les guerres es produeixen o per un cop d'estat o per una invasió. No acostumen a tenir gaires més detonants.
Vale. Ivan.
Què puc més afegir?
Ja està, estàs completament d'acord.
No, clar, ha sigut una invasió, evidentment, ha sigut una invasió per part de Rússia, vale? Però abans de que ho preguntis, i si no ho preguntis, m'autopregunto.
Sí. Això està molt bé, perquè jo puc marxar una estona i aneu fent, vosaltres.
No, perquè, a veure, has dit invasió o guerra? Dic, comencem malament, perquè comencem amb el blanc i negre, no? I
ah, bueno,
en aquesta guerra,
és el joc, és
desgraciadament, el joc. Tot és blanc i negre. I la realitat és que aquests, hi ha molts matisos, molts. Bueno. Pensa que Rússia i Ucrània en realitat porten en guerra des del 2008. No és d'ahir. Ja m'està dient el Jordi que no.
Veig sí, mans sí, al cap, sí, veig sí, mirades sí. De discrepància... Sí, sí. És curiós, perquè Jordi no acostuma
porten,
a discrepar.
Porten, com tu dius, amb discrepància des del 2008. Deixem-ho així, no en guerra.
Amb discrepàncies des del 2008, vale. Aquests dies, bueno, però una mica de barra lliure. Com veieu el moment? Què n'opineu del que està passant? Fa una setmana, Jordi, tu ens feies una predicció Nostradamus Cerdà, sí, dient durarà una setmana. Guillem Pursals, que ens acompanyava, va dir setmana més. Aquí no es va mullar tant, perquè clar, entre una setmana i un mes fan, hi ha tres setmanes de diferència, però no s'ha acabat.
Sí, jo voldria desdir-me per diverses coses. O sigui,
en primer lloc, perquè clarament t'has equivocat.
No, m'he equivocat, també és veritat. He de dir que portant 24 hores d'invasió i que no podies fer gaires prediccions.
Invasió o guerra? No, ja està.
La qüestió és que la cosa veig que s'allargarà per una sola raó, perquè l'exèrcit rus i el Putin està demostrant que no té pressa. M'ha sorprès al veure que no té cap mena de pressa. No és una blitzkrieg, no és una guerra relàmpago. I vol demostrar al món que no té pressa perquè no li fan por les sancions que se li han imposat a Rússia. Ha baixat el ritme de la invasió. Les primeres 48 hores van ser frenètiques i van aturar els primers convois abans d'entrar a Kiev, es van aturar per ordres del president.
Uh-huh. Ivan, com ho veus tu, el moment actual?
Jo crec que, evidentment, no una setmana, però jo crec que al final serà una guerra relativament ràpida. Vale? Jo no m'atreveixo a dir si dues setmanes, tres setmanes o un mes, no m'atreveixo a dir-ho. Però sí que és veritat que no serà una de les guerres aquestes que duraran in eternum, perquè a més ens agradi o no admetre-ho, han d'arribar a un acord sí o sí. El problema d'aquest acord sí o sí també està en els propis presidents, tant el rus com l'ucraïnès, que no poden parar, per dir-ho d'alguna manera. Han de guanyar, tant un com l'altre, perquè, per exemple, si amb totes les derivades, vull dir, si Rússia perd ara, doncs serà Putin un cadàver polític, com aquí diu. Si Zelensky perd...
I no té pinta d'estar massa disposat.
No, per això dic que ara no pararan en aquest sentit, vull dir. Per tant, és veritat que arribaran fins al final. De fet, ho llegien, ara no recordo quin diari ho he llegit avui mateix, que Putin deia arribaré fins al final. Sí, que arribarà fins al final.
No només el Putin, el propi president, en Zelensky...
Sí, d'acord, estic dient, sí.
El que m'està demostrant és que aquesta persona no té llibertat d'acció, sinó que està coartat per una tercera persona o per una tercera nació. Quan se li va escapar allò de heu de resistir dones i nens fins la mort. Aviam, què vol dir que heu de resistir fins la mort? Doncs aquest senyor no té llibertat d'acció. Això, per començar, ni
però un... com lligues aquests dos conceptes, aquesta frase contra la no llibertat d'acció?
No és normal que no té llibertat d'acció perquè un president d'una nació la qual està sent vençuda pot fer diverses coses. Pot mirar de guanyar temps, pot pactar un armistici, una pau, una retirada, una contraofensiva...
I se li veu molt envalentonat, podries dir.
Bueno, jo el que crec és que aquest senyor està controlat pels oligarques i aquests oligarques estan controlats per unes altres persones i per lo que sigui interessa que aquesta guerra duri i no es permetrà que rendeixi. Aquí hi haurà molts guanyadors. I
permeteu
que vagi a un final que diràs, ostres Jordi, te n'estàs en el final.
Però... Us està sorprenent aquesta resistència per part d'Ucraïna?
No, perquè el que no s'està explicant és que la guerra del Donbass, la guerra de l'est
La famosa
guerra del Donbass ha generat 400.000 reservistes ucranians amb experiència de combat provat des del 2014, perquè fan rondes de 60.000 cada X mesos. És a dir, no em sorprèn. A part, tenen un bon armament i se'ls ha lliurat les famoses pèrtigues britàniques que són capaces de destruir divisions blindades russes.
Què és una pèrtiga blindada?
Una pèrtiga és un missil terra-terra, que el que serveix és que perfora qualsevol blindat rus i que no hi ha defensa que el pugui parar. És una arma d'última generació.
Vale. Aquests dies a la nostra secció Economia en Valors, Ivan Salvador Aragonès, el nostre guru de l'economia, ens ha donat algunes claus, però volia preguntar-te a tu com a analista de l'economia què és el que et preocupa més sobre el que... Perquè, clar, de moment a nosaltres, tot i que hi ha veus que bé, no descarten que la guerra s'estengui, però bueno, seria molt fort que arribés fins a aquesta part del món, però sí que tenim una certa repercussió de la guerra ja a nivell econòmic, de comerç, de subministraments, etc. Què et preocupa més de tot el que està passant?
D'entrada que estaven en plena recuperació econòmica, més ràpida o més lenta, però estaven en plena recuperació econòmica i això s'ha parat. Vale? Què em preocupa més? Molt senzill. Jo crec que aquí, al final, la gran perdedora o una de les grans perdedores serà Europa. Uh-huh. Per què? Perquè en molts països, moltíssims països europeus, depenen en excrecs de Rússia. No només del famós gas, que també, vale? Sinó del gra, de l'alumini.
Blat, no?
El 25% de les exportacions mundials de blat de cereals es produeixen entre Rússia i Ucrània. Sí, sí. Significa que un de cada quatre quilos de gra no està al mercat.
Avui tenim una notícia del diari El País que diu que el preu de la llum marca el segon, que ja estava molt alt i ja estava pujant i ja es tenia tots esparverats, marca el segon màxim històric amb el gas disparat per la invasió russa d'Ucraïna. Invasió. El mercat majorista, del qual depenen les tarifes regulades, pujarà aquest dissabte, demà mateix, ho dic per si teniu que posar rentadores, a lo millor aquesta nit quan arribeu, si és que arribeu a casa, pujarà demà fins a 366 euros per megawatt hora.
No, avui ha arribat a 600.
A 600?
De 7 a 9 està a 600. Sí, és que la cosa és més sèria de, del que sembla. Clar, resulta que hem de generar energia amb molins de vent, però té una densitat de flux energètic tan baix que necessitem hidrocarburs. Uh-huh. I si no els podem comprar a Rússia i les nuclears s'han de tancar, doncs a mi que m'expliqui algú si ens escalfarem amb llenya.
És que és el que diu Jordi, és normal. O sigui, l'aigua pujarà.
L'aigua.
Llum, gas, és normal. Jo abans deia, depenent de Rússia en excrecs, però també en qualsevol, no en qualsevol no, però en moltíssimes de les matèries primes, no només el gra, L'alumini, si aquí tenim el port de Barcelona, un dels oligarques russos amb un mega vaixell, el rei de l'alumini, on sembla que
diu,
no?
Ens ho deia ayer Salvador Aragonés.
Ah, mira, no ho sabia, però...
Sí, que sí. Tenia el iot aquí aparcat.
Exacte, o sigui, vull dir, tot això, i ara què li passarà a Europa? Que hem de dependre d'uns altres tercers?
Bueno, ja tenim el tercer.
Sí, però...
Els Estats Units ens està portant vaixells, cisterna de gas liquat, que ell ha extret amb fracking, quan aquí a Europa està prohibit el fracking, i el podríem fer servir perquè el Pirineu està ple de gas i de petroli, perdoneu, però això s'ha de dir, amb gas liquat fracking, que ens el consumirem, i ells el paguen a 200 i ens el venen a 1.900. O sigui, aquí hi ha un guanyador brutal i un perdedor absolut. El perdedor absolut és Ucrània i el poble ucraniès, i per defecte, Rússia i Europa pues, s'han tirat un tret a l'entrecuix.
Pensa que estan dient ara molt de desfer-nos d'aquesta dependència russa, però a curt termini és impossible. Mm-hmm. Ara també no sé on, quin diari llegia, perquè com llegeixo uns quants, no sé al final on ho llegeixo, que volen que el 30% de la dependència russa, perdó, que baixi un 30% de la dependència russa, no?
Però això no es fa d'un dia per l'altre.
Exacte. Llavors, en aquest curt termini què passarà? Doncs mira, Estats Units amb els seus vaixells.
Evidentment. Mireu, hem fet un recull de les darreres notícies que tenen a veure amb aquest conflicte. Jo us les vaig dient i en dieu una mica el que us inspira, la vostra opinió. D'aquesta matinada, Rússia controla la central nuclear de Zaporizhia després de l'atac que ha causat aquest incendi. A veure, Jordi, què?
S'ha incendiat un edifici d'administració.
Sí.
I ha sortit el president d'Ucrània dient que seria 10 vegades pitjor que Txernòbil. Sisplau, també que relaxin i prenguin una mica de tila. No, aquest sensacionalisme que se'ns està donant, al final la gent li crea una angoixa i una por que jo mateix he vist TV3 i
tenim exemples en aquesta casa de gent angoixada per aquestes possibilitats de conseqüències nuclears, podríem dir, o d'accions nuclears.
Però és una central també de segona generació, no exploten.
Doncs en aquest sentit, tu creus que també hi ha un punt de sensacionalisme en alguns moments, no?
Absolut, i estem vivint una guerra. Les notícies, el 14è avió de combat derribat per les forces ucranieses per part dels russos. Uh-huh. Avui s'ha sabut que ha caigut el primer. És que clar, vull dir, anem seguint un... És una guerra, ho va dir-ho la setmana passada en Guillem Sursals, és una guerra de la qual no se sap pràcticament res. No havíem estat mai tan connectats en el món, mai... Bueno. I tan desinformats.
I no sé si us esteu adonant, però imatges que arriben després a la mitja hora t'estan dient que no, que era de l'any 2000 no sé què.
La guerra de les galàxies.
Sí, Israel.
Israel, el canal 13 de notícies d'Israel va colar una batalla de la guerra de les galàxies.
És molt fort,
això.
Sí.
No vergonyós, el següent.
Em comenta Ferran que a la web Televisió Espanyola hi ha un servei brutal que fa una comprovació del que és cert i del que no és cert, del que arriba.
Pensem un moment. O sigui, ara ja oblidem-nos de Rússia i Ucrània, estem en guerra, sí, o invasió, deixeu-me utilitzar aquesta paraula, però és màrqueting de guerra. O sigui,
a veure,
tant a Rússia
desenvolupem
com
això,
a Ucrània els interessa, i dic Rússia i Ucrània perquè ara està, però si estiguem parlant de, no sé, de Xina i Japó, parlaríem d'un mateix. Uh-huh. Els interessa desinformar. Correcte. No informar, els interessa desinformar a totes dues parts. I és el que està passant.
És una arma psicològica de control, la desinformació, la guerra informativa, i la OTAN és la millor en aquest aspecte. O sigui,
que som nosaltres, la OTAN.
Perdó, són els angloamericans. Nosaltres no ens conviden ni a prendre cafè, com hem pogut veure a les últimes reunions.
És veritat, massa no pintem, des de la raó del món. Una que com a mínim té un presenta una notícia, vull dir, un raig de llum. Ucraïna i Rússia acorden fer corredors humanitaris que implicarien un alto el foc temporal.
És que no puc resistir a dir-ho, és que ja existien. O sigui, les famoses tropes txetxenes que ha portat el Putin, que hem vist tots per Twitter, per Facebook, per la tele, aquells 70.000 que venen, que no seran 70, sinó 10.000, són forces d'interposició que el que permeten són corredors humanitaris. És que hi ha una autopista a Kiev que no l'ha tallat l'exèrcit rus precisament perquè hi hagin corredors humanitaris. És que ja existeixen. Era l'únic punt en el que es podien posar d'acord perquè, de facto, ja s'està fent.
Bueno, però com a mínim tenim aquest... Bueno, ja sé que és un triste consuelo, però com a mínim aquest punt el tenim. Ucraïna mostra soldats russos capturats, sorpresos perquè creien que alliberaven un país. Hi ha aquí un rentat de cervell o penses que és una fent...
Jo no dic que el soldado Pepe no ho pensi de veritat, però si parlem en genèric, estem parlant una altra vegada d'aquesta desinformació que ens arriba a nosaltres i a ells mateixos, Perquè, mira, una de les coses que sí que em crec que ha sortit de les notícies és que tant els russos com els ucraïnesos no saben tota la veritat. Això sí que m'ho crec. Imagina't, allà in situ, pues, a nosaltres, menys encara.
Per tant, el drama és majúscul, perquè enviar a la mort o enfrontar-se a una possible mort o enfrontar-se a altres éssers humans enganyats, que és el que una mica pot passar, o dieu vosaltres que pot estar passant.
Quan no han anat les persones enganyades a la guerra? Sempre, el soldat de peu pràcticament sempre no té tota la visió, sempre va enganyat. La Primera Guerra Mundial, anem a lluitar contra les bèsties alemanyes. La Segona Guerra Mundial, contra les bèsties nazis. Tots eren nazis? I els nanos aquests alemanys de 18 anyets que els reclutaven? O sigui, el gran perdedor de la guerra és la nostra pròpia humanitat. Això està claríssim.
El president francès, Emmanuel Macron, considera que el pitjor encara ha d'arribar en referència al conflicte entre Rússia i Ucraïna, és el que ha explicat després d'una conversa amb el president rus Putin, a qui ha vist plenament determinat a continuar l'ofensiva fins a aconseguir l'objectiu de prendre el control de tot el país. Perquè, reitero, quin és l'objectiu final de Putin?
Molt ràpid. L'objectiu final de Putin és estem vivint repetit i ampliat el que és la crisi dels missils del 62.
Quan un només, russos... O sigui, ell només vol alliberar-se d'aquesta frontera i tenir-la lliure de OTAN, podríem dir-lo així?
Fa 8 anys que Rússia, a través del senyor del canceller Sergei Lavrov, intenta negociar que Ucrània sigui un país neutral perquè no es poden permetre tenir una base de missils intercontinentals a 200 quilòmetres de Stalingrad, que és el centre del país. No poden. Llavors, jo per mi que a Ucrània em crec que se l'ha fet servir de tonto útil, és qui pagarà les conseqüències i és a qui se li diu que tu no pateixis, que tu tira, que estem a darrere. Tu dius, què vol el Putin? El Putin vol allunyar com sigui les tropes de la OTAN de les seves fronteres. Fa, des que va prendre el poder, que ho porta dient.
Jo aquí faria un matís.
Vinga.
D'acord amb el Jordi?
Per això estamos.
D'acord, però amb un matís, que és que crec que també vol expandir-se. No oblidem això. No només vol no deixar que s'expandeixin cap a ell o que s'apropin cap a ell, que això és evident, vale? Sinó també ell expandir-se cap a la part que ara no controla.
Aquesta pregunta que ara us faré igual sona una mica a desinformat total, però tanta diferència n'hi ha que hi hagi els míssils a Ucraïna a que estiguin a un altre país on sí que poden estar actualment?
Ucrània és un país que és més gran que França. Penetra fins al centre de Rússia. Uh-huh. La defensa, la tàctica de doctrina militar de defensa russa és canviar terra per sang. No tenen on retirar-se. O sigui, a la guerra napoleònica, a la Primera Guerra Mundial, a la Segona Guerra Mundial, ells es retiren, cremen el país i deixen que l'enemic es mori de gana i de fred. Si tenen l'enemic al centre del país, on es retiren? Sí que té a veure, perquè ja tenen els míssils de la OTAN, Estònia, Letònia i Lituània, està a una hora de Sant Petersburg, a 150 quilòmetres o 100 quilòmetres. Ara també han de tenir a 200 quilòmetres de Stalingrad bases de la OTAN. És que són coses... I a part, el 40% del territori d'Ucrània és rus.
Avui, abans d'entrar a fer el programa, estava llegint unes declaracions de Lluís Llach, que deia no a la guerra, sí a la defensa. Creieu que el final del conflicte només serà una rendició per part d'Ucraïna?
No, el final del conflicte serà que Ucrània se la trossejarà en trossos per poder ser controlada més concretament per Rússia.
Nostradamus Cerdà...
Bueno, no estic fent cap predicció, vull dir, ja ho ha fet amb Donetsk i Lugansk. Dues repúbliques i ja ho vol tornar a fer ara.
Províncies o països?
Pels russos seran països...
Ja estem.
No, clar, no el reconeixeran internacionalment ningú, el reconeixerà potser Mongòlia, les illes Nabutu i Rússia, però no el reconeixeran més, ningú més.
Alguna altra opinió que vulgueu vertir sobre el tema abans de fer un gir distès per acabar la setmana allò amb una mica de respir? Ivan?
Jo, havent parlat el que hem parlat de Rússia i Ucrània, jo crec que al final, aquí, torno a repetir, el gran perdedor serà Europa, i dic Europa, no dic Estats Units, el gran perdedor serà Europa, això primera part, i segona part, també és veritat, que sota el meu punt de vista ignorant, Putin guanyi o no guanyi, vale? Com es diu vulgarment, li quedaran dos telediarios. I perdona'm l'expressió.
No estàs d'acord, Jordi?
Sí, no, Rick, perquè li queden dos telediarios, bueno, que no oblidem que aquest senyor té 70 anys. Vull dir, políticament tampoc...
Però, escolta, és un agent de la KGB, això...
Sí, sí, però també es moren, com tothom.
Bueno, sí, però igual quan tinguin ja 7 anys i estiguin cascadíssims, perquè, clar, aquesta gent es prepara molt i te'l fetge, vamos...
No, si no veu.
No veu?
No.
Doncs llavors, igual a la KGB no va estar,
Igual acaba a Sibèria.
Directament. Escolteu, una cosa que és curiosa, que ens ha cridat l'atenció, que té a veure tangentalment amb el conflicte, Roman Abramovich, confirma que ha posat el Chelsea en venda. És l'amo del Chelsea, vigent campió d'Europa, recordem, és el campió d'Europa i del món. Ha confirmat que el club anglès se'l veu. Diu que donarà els beneficis a una fundació que ajuda a les víctimes de la guerra d'Ucraïna. Us el creieu?
No, el senyor Abramovich és un dels llops rapaços que quan la Unió Soviètica va caure es va quedar amb una part de la privatització de les empreses públiques.
És aquesta part d'oligarquia que tu deies que...
Són els oligarques venuts a Occident, que van anar a Occident i que ara que ja no tenen cap mena d'utilitat perquè a Rússia ja no poden anar-hi, els occidentals, valgui la redundància, els hi trauran els calerons. Què és el que està passant ara?
Us agrada el Chelsea?
No.
A tu tampoc?
No.
Vale. Estem tots d'acord, llavors. Aquí no tindrem debat. Escolteu, fèiem una pregunta tuitera, jo la diré, normalment ens la fa Maria José, però avui, com tenim poc temps, la faré jo. Demanava, quins tuits voleu que els nostres tertulians comentin? I donava diverses opcions, que si Pedro Sánchez, que si Pere Aragonès, que si el gafapasta de Joan Trias, amic meu de l'ànima. Però no, ha sortit el Mundo Today, que per mi sempre és el favorit. Per tant... Us comento un parell de tuits per a veure si us agraden. I em dieu l'opinió. Viendo cómo está el mundo, Teruel rectifica y admite que no existe. És una bona solució. Tal.
Después...
Aquesta altra també és bona. La Casa Real anuncia que ya se puede solicitar cita previa para pedirle perdón al emérito.
Però...
Ara que ja han dit que no hi ha problema.
Però via informàtica, no?
Via telemàtica.
Aquí la gent gran tindrà problemes.
I aquesta també m'agrada molt. Pedro Sánchez se muestra optimista i cree que en los búnkers subterráneos en los que viviremos de aquí unas semanas no será necesario llevar mascarilla. Aquí ho tenim bé. Més que comentar, han sigut les rialles robades per Pan del Mundo Today, per nostres tertulians. Hem d'acomiadar. Cerdà, moltes gràcies.
Gràcies.
I Ivan González, moltes gràcies. Molt interessant el tòtum d'avui. Nosaltres que ja recordem. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 119 de Camins, amb un home que sobtadament fa uns anys era més jove, molt més jove, hi ha documents gràfics a la casa que ho corroboren, Ferran Capdevila Productions, Ignasi Miranda, cap d'Informació Religiosa, una bellíssima persona, amiga de sus amigos, María José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, avui en la ombra, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Us deixem amb els companys d'informatiu, amb la companya d'informatius, la Carla Buigas, su pura informació pels tots els poros del seu cos. Pels que ens escolteu en la repetició de dilluns, bon inici de setmana. Pels del directe, bon cap de setmana. Demà, edició dels millors moments de la setmana. Estic dient molt setmana. Edició cap de setmana de la Macedònia cap a un quart de vuit de la vesprada. Nosaltres que marxem, agraïts per fer ràdio, agraïts per fer aquesta ràdio i per recórrer a diari aquests camins. Dilluns, si TEAC no signa una ordre de busca i captura contra nosaltres, ho tornarem a fer. Què farem, Jordi?
Camins.
Què farem, Ivan?
Els 120 camins.
Els 120 camins, molt bé. Com es nota que és economista i els números els controles. Cuideu-vos, bon cap de setmana.
Quan acaba el dia, comencen els camins.